El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. De moment en companyia de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
De Lluís Ribas, molt bon dia. De la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si el Bernat Picornell arribarà o no.
No tenim cap missatge.
No dius res, no, no dius res, avui.
O sigui, crec que vindrà perquè no ha dit pas al contrari.
Oh, bueno, però això no pot ser piqué perquè...
Normalment avisa.
També deien que potser n'hi haurien noves eleccions i ja veus. No?
Setmana sí, passada... Sí, sí.
Que no n'hi ha?
Sí, es veu que sí.
Ah. Es veu?
Mira, veus? Ara veu barrat.
Sí, sí, ve corrents. Ve corrents que veiem per la no mostra.
No sé si ve corrents perquè ens ha donat una gran notícia que no sabem alguna cosa nova.
Ara li preguntarem.
Home, tal com estem, escolteu, tal com estem, minut per minut...
Canvien les coses.
Canvien les coses. Sí, sí, sí. Tota la vida ha sigut igual, però ara més que mai.
No sé si canvien o no. A mi que m'agrada parlar del temps, ja ho sabeu, que podria ser perfectament treballar allò que es feia, converses d'ascensor, no? Jo podria treballar en un ascensor parlant del temps tot el dia, no?
Oh, ascensor.
Moltes coses.
Sí,
no, no diré jo, però jo he sentit moltes coses dels ascensors.
És el que anava a dir, és el que anava a dir abans. És el que anava a dir. Hi ha un llibre molt interessant, que és com un llibre de contes, que ara no recordaré l'autor, però ha editat fa, potser, jo què sé, 50 anys, que és tot és el que es diu i el que passa, com deia la Lourdes, el que passa en un ascensor. O sigui, un ascensor d'un edifici és a Nova York, si no me'n recordo malament, és un edifici de molta alçada, per tant, hi ha temps, que acaba l'ascensor també es pot parar, i llavors, si es para l'ascensor i els de fora no poden entrar pel que sigui, també poden passar. I efectivament passen moltes coses, des de drames fins a aspectes doncs, còmics, fins a aspectes més aviat eròtics. Amb mal final, per això, alguns amb mal final, alguns sorprenents, fins al descobriment d'una relació familiar a l'ascensor, allò que s'acaba allò dient pare, fill, i s'abracen dos que no es coneixien, veus, coses d'aquestes.
Jo tinc una anècdota de fa molts anys, i és que en un ascensor estàvem pujant un grup de gent, jo anava amb una altra persona, una companya meva de feina, i feia molt poc, i em preguntaven, on vius? I jo li vaig explicar el que jo creia, que a més ho penso, i molta gent com jo, doncs que jo vic en un lloc on la llum és més clara i l'aire no pesa, i llavors surt un senyor pel darrere, que no el coneixia de res, diu, vostè viu a Matadepera? Dic, sí, va ser molt curiós.
Bernat Picornell, molt bon dia.
T'ha passat alguna cosa amb un ascensor?
Ja, ara intentava recordar. Més enllà de quedar-me tancat alguns cops, no...
Ai, verge, ara heu de tancar.
Per sota aquí Sant Cugat els recorreguts dels ascensors són curts, vull dir que no hi ha...
Sí, aquí no, aquí no.
Hi ha pisos... Sí. Màxim 5 plantes.
Però és igual, eh? És a dir, encara que sigui curt o llarg, si et quedes tancat...
Home, no!
Tancat!
Hi ha algú que li agrada... Hi ha algú que li agrada molt l'ascensor i són dos pisos i baixa i puja, baixa i puja, baixa i puja.
No, mireu, jo vivia antigament en una comunitat que només eren 3 plantes. Jo vivia la del mig. Mai agafar l'ascensor habitualment. I una senyora que anava a l'última planta va quedar tancada. En tan mala sort, la senyora és sorda, que ara deu viure. Aleshores, en tan mala sort que anava tocant el timbre i jo, que sentia un timbre, jo anava pensant, aquest forn, què li passa a aquest forn que va sonar? I tant, no? I clar, doncs mira, tocant els...
I era la pobra senyora que estava...
Se va quedar 8 hores.
Déu meu.
Bueno. 8 hores tancada a l'ascensor, pobreta.
Doncs era la crònica d'ascensors que donem per finiquitada. Jo li volia comentar al Bernat, no l'hem vist la setmana passada, recordem que dilluns passat era el dia límit fins a les 12 de la mitjanit per poder formar govern, però finalment doncs, ja tenim doncs, aquest escenari d'eleccions, campanya. Jo volia preguntar una mica el periple que has viscut, que ha estat... Anem a dir curt, no sé si curt, pel que ha estat potser llarg per alguns, però que ens fessis una mica de valoració, almenys des de la teva òptica. A nivell de feina, més perquè...
La meva valoració a nivell de feina, a nivell estrictament personal, i de grup, en tot cas, és molt i molt positiva. És a dir, d'entrada, quan tu com arribes a un lloc, no coneixes, etc., doncs també tens un període d'adaptació, d'aterrar, de veure, doncs, en fi, de conèixer, no? I aquest període, doncs, en el nostre cas, en el meu cas, ha estat molt i molt positiu, no? Perquè en un lloc on no saps exactament què és el que pots fer, com ho pots fer, etc., et trobes que l'horitzó de feina és infinit, no? Que malgrat que en fi, que el Partit Popular té majoria absoluta al Senat i que per tant doncs, hi ha moltes coses que es queden en el tinter, malgrat això, hi ha moltes vies de feina més enllà estrictament de l'institucional de portar coses doncs, al ple, a les comissions, etc. No? I en fi, nosaltres hem fet moltíssima feina aquests 4 mesos i de fet l'endemà de constituir-se les properes Corts Generals, diguem, nosaltres entrarem en tromba en tot el que hem presentat perquè en fi, perquè és moltíssima feina, no? I evidentment doncs ho aprofitarem. A més a nivell territorial el contacte més amb el territori, sabeu que el Senat en principi és una càmera més territorial, encara que al final no serveixi, entre cometes, doncs de gaire cosa, doncs perquè al final encara que sigui més territorial no té més no té una singularitat especial respecte als tràmits allò parlamentaris del Congrés, però el retorn que tens, que acabes tenint del territori, amb tot, de totes aquelles coses que vas treballant amb ells i tal, és brutal. La gratitud o, en fi, aquest retorn més personal, doncs és omple, no? Omple molt, perquè al final estàs treballant doncs, directament per gent, per intentar doncs, en fi, d'ajudar des de la petita, des de la cosa més petita que pot semblar una xorrada per una altra que una persona que ve de fora, per aquella gent és molt i molt important, no? I si els ajudes, els dones un cop de mà, etc., o en tot cas, encara que no puguis ajudar, que al final sempre acabes trobant la manera d'ajudar-los, però si no els pots ajudar, com a mínim oferir-te, en fi, és molt gratificant, no? I per tant, en aquest sentit, bé. I jo crec que aquests 4 mesos, és a dir, aquesta aturada, que jo no voldria, evidentment no voldria haver fet, no? Però jo crec que també està bé de aturar, parar, mirar una mica endarrere i dir, ostres, quina és la feina que hem fet, no? I de fet, ens costa, no? I ens han explicat per altres partits polítics que es pensaven que només anàvem amb la bandera doncs, de la independència, hem vist, hòstia, o sigui, aquests van amb moltíssimes altres coses, no? I en realitat, la bandera de la independència nosaltres no l'hem tret mai, o sigui, no hem presentat res relacionat amb la independència, amb moltíssimes altres, amb moltíssimes altres temes, no? I en aquest sentit ha sorprès, ens consta i ens expliquen, i per tant, bueno, també està bé doncs, que cadascú es vagi coneixent i es vagi posant a lloc una miqueta.
Intentaràs repetir per la propera?
Jo repeteixo segur perquè jo soc designat pel Parlament de Catalunya, diguem, per tant, jo el 19-20 de juliol que es constitueixen les Corts, jo segur que estaré al Senat i intentarem repetir el màxim de gent, o sigui, el màxim de gent no, el mateix grup, com a mínim, d'Esquerra Republicana, que són 9 diputats al Congrés i 8 i 6 electes al Senat, més 2 del Parlament, intentarem com a mínim ser aquests, perquè també és una llàstima, no? Un cop has fet un grup, has començat a treballar en dinàmica, etc., trencar aquest grup és complicat, no? Però bueno, nosaltres repetim les llistes que vam presentar el 20 de desembre, per tant, en principi, vaja, almenys que hi hagués un d'alta baix, hauríem de repetir més o menys tots. Pel que fa pas partides electorals,
I tu creient que ja has passejat, que has fet passadissos, entenc, allà al Congrés, el tema, la solució final que hi ha hagut en no arribar a cap acord, d'alguna manera ho preveieu allà? Veieu realment l'evidència, per exemple, de la falta d'enteniment entre uns i altres?
Des del primer dia, és a dir, jo ho deia, que és que, bueno, d'entrada haig de dir que internament teníem una porra feta, que només 2 dels 8 vam apostar que repetirien les eleccions, i efectivament així va ser. No,
hi havia esperança, si 2 de 8 només...
Sí. Clar, perquè sempre quedava el tema de aquí els grans poders econòmics acabaran pressionant perquè hi hagi un acord, etc. Vale, molt bé. Jo el que deia és que més enllà... dos líders es poden posar d'acord, no? O sigui, es poden haver tirat els pas pel cap i al final ho aparquen tot i es posen d'acord, però és que la dinàmica diària d'enfrontament dialèctic entre el Partit Popular i el PSOE, principalment, no? Els plens, tant el Congrés com el Senat, era rotunda, és a dir, cada, per dir una cosa, cada ple sortia el nom de José Luis Rodríguez Zapatero, vull dir, i repetidament, és a dir, que això és símptoma de que uns o sigui, que rebaven contra els altres, tal. Llavors, per molt que els líders es posin d'acord, després que aquest acord, en cas que hagués arribat, hagués quedat ben trebat, entenent que l'única opció factible era la gran coalició, tot el que sortís d'aquí era més complicat. Si trebar aquest pacte era molt, molt complicat, i si hi hagués hagut pacte, i això sí que és una cosa també bastant estesa, jo crec que haguéssim parlat d'un pacte d'un any, com a màxim, no? per tornar a eleccions d'aquí un any. Veurem quin és l'escenari sortint del 26 de juny. Jo no el tinc gens clar, vull dir que jo crec que una opció gens menys preable, o que no, com hem de deixar de tenir en compte, és que no hi hagi debat d'investidura de les Corts sortint del 26 de juny, perquè si torna a haver-hi debat d'investidura torna a córrer el temps per unes noves eleccions. Si no hi ha debat d'investidura, podem estar un temps bastant indefinit. Però és un drama, que un govern estigui en funció. Jo pensava, els governs en funció, bueno, o sigui, tot segueix endavant i tira endavant. Val. Mira, d'entrada nosaltres hem demanat moltes reunions amb els ministeris, amb els funcionaris i tal, i gairebé ningú ens ha volgut atendre. No, truqui demà, que no, ja, bueno, però és que aquí darrere hi ha un drama afegit, que és que no estem parlant de l'administració central, estem parlant de l'administració central amb la relació amb la resta de comunitats autònomes que no estan en funcions. Per exemple, les Illes Balears. Ja no parlo de Catalunya per no entrar en temes estrictament sobiranistes, però les Illes Balears o el País Valencià tenen que cada dia, jo que tinc relació amb ells perquè internament Esquerra Republicana tenim repartit el territori i a mi em toca cobrir o almenys representar una miqueta els interessos de les Illes, o sigui, i tenen uns follons i uns pollastres importants. Ara iniciaran una ponència parlamentària al Parlament de les Illes per reformar el règim especial de, o sigui, la llei de règim especial de les Illes Balears, quan s'aprovi, que s'aprovarà per absoluta unanimitat, és a dir, tots els partits, Partit Popular, PSOE, etc., votaran a favor d'aquesta modificació. Quan s'aprovi aquesta modificació al Parlament, o sigui, tres representants del Parlament han d'anar al Congrés dels Diputats, allò que van fer la Marta Rovira, han d'anar a defensar aquesta modificació al Congrés dels Diputats, com que hi ha hagut absoluta unanimitat al Parlament d'Asia, ja s'entén que en principi hauria d'haver-hi unanimitat també al govern, al Congrés dels Diputats, una modificació en temes de transport. És un drama a les Illes. Nosaltres no, és un problema que no tenim al dia a dia, el tema del transport, perquè agafem el cotxe i ens posem a plantar, però ells no, evidentment, no? I per tant, bueno, necessiten, o sigui, és una necessitat imperiosa, aquesta modificació. Doncs què es troben? Doncs que en el millor dels casos, ells ho aprovaran d'aquí unes setmanes, però de cara a l'octubre o novembre potser poden anar al Congrés a defensar-ho. I amb això, mil coses. Per tant, estem parlant de que hi ha moltíssima gent, moltíssimes comunitats autònomes, és igual, és que m'és igual, o sigui, Extremadura, és a dir, la comunitat que sigui, que estan fent feina al dia a dia i que no se'ls atén per part del govern central. Malgrat que estigui en funcions, jo, una cosa del teatre, insisteixo, intento posar-me una mica fora de tota la polèmica que hi ha hagut al respecte. Més enllà de si intervens al Congrés o no intervens al Congrés, és igual. Més enllà de tot això, escolta'm, hi ha uns alts funcionaris, hi ha un secretari d'Estat que haurien de seguir fent exactament la mateixa feina. Clar que després arribes allà i et diuen, mira, és que jo no puc decidir perquè estem en funcions. Vale, però escolta, rep a la gent. Però és que si no reps a la gent, és que estàs faltant al respecte. Jo crec, perquè tu estàs en un lloc de feina i tu, escolta'm, tu quan deixes una feina, tu tens 15 dies per dir, jo, escolta'm, marxo, però marxo d'aquí 15 dies. Val, jo almenys per responsabilitat, encara que marxi i no acabi assumint cap dels projectes que vinguin a continuació, si algú em demana, escolta'm, puc reunir amb tu, doncs jo em reuneixo i el que li diré serà, mira, és que tot el que estàs explicant està molt bé, però jo no t'ho gestionaré, per tant, em sap molt greu, però com a mínim tingues la decència de rebre el personal. Ei, sigui del Partit, o sigui, insisteixo, estic parlant de gent del Partit Popular, del PSOE. En fi.
Parlem precisament d'aquest tema, ara Lourdes donaré la paraula, i aprofitant doncs, el que ha comentat ara mateix el Bernat Picornell, sobre un govern en funcions, si creieu, en aquests 4 mesos s'ha dedicat al que estrictament se suposa que ha de fer un govern en funcions, que és mantenir el funcionament de les institucions i el govern, o s'ha extralimitat?
Lourdes, és que ganyotes, sí, però no són 4 mesos, eh? O sigui, és que és des de mitjans de novembre,
perdó,
que estan
des
en funcions.
Prèvia a les eleccions.
Aviam, Lourdes. El primer que voldria dir és que és veritat que una elecció sobre una altra elecció, doncs tot això retrasa uns temps i que en general perjudica, però afortunadament al novembre es van aprovar uns pressupostos que això permet, diguem-li, anar amb una dinàmica de la qual no es poden prendre altre tipus de decisions, sinó que és com si la màquina funciona per si sola. Bé, quan es fan eleccions també s'atura el país, també s'atura. I en canvi els ciutadans també tenen cada dia totes les seves necessitats i totes les seves urgències, però s'atura el país.
La vida continua, però s'atura...
Claro, s'aturen les decisions, no queda un altre remei. Aleshores, jo l'únic que vull dir és això. Afortunadament, que en el seu moment, jo recordo que van dir per què el Partit Popular porta uns pressupostos al novembre, quan hi ha eleccions al desembre, això no hauria de deixar de comprometre, tal i qual. Bueno, doncs gràcies a aquests pressupostos, els pressupostos no estan prorrogats i es pot anar exercint, diguem-li, els compromisos que dels pressupostos es deriven. Que els funcionaris no t'atenguin... Bueno, és que, clar, deuen tenir una feina. Jo m'imagino la gent que treballa a l'administració, vull pensar que té més, sobretot a nivells de càrrec, no, i a tot arreu, tenen més feina, poden fer més últimament, que sempre hi ha retallades de llocs de treball i, per tant, els mateixos han de fer la mateixa feina. Més mitjans com tema informàtic, però han de fer la mateixa feina. Aleshores, clar, sí, per què, diem-li, atendre allò sobre el qual l'únic que has de dir és no puc decidir, no puc fer res. Escolta,
A mi em sembla un mínim de
No, a veure, amb el respecte... Escolta,
no, d'educació.
Jo, per exemple, el que va fer el senyor... Ai, el Sánchez, de presentar allà una investidura i tal, sabent que no tenia els suports i que no podia aconseguir, per mi és una pèrdua de temps, que per mi això sí que és una falta de respecte.
Si no ho hagués fet encara estaria...
Sí, ho deixaria.
Funcions,
eh? No, si ell declina i no hi ha ningú capaç per fer govern, aleshores es poden convocar. Hi ha una fetge màxima per convocar les eleccions, però
aquí a Catalunya sí, però allà no, és el que deia abans, a l'estat espanyol, mentre no hi hagi un debat d'investidura, no hi ha data màxima. És a dir, si el Pedro Sánchez no hagués anat a investidura, no hi hauria convocat
eleccions. Però sí que es poden posar d'acords per dir si es fan noves eleccions.
Ah, sí, clar.
Pues això
sí,
estic dient, sí. Vull dir, si realment...
Això ho sabràs tu.
Ah, sí, jo volia dir, a sobre tinc interpretació.
No, que
jo feia broma
en el sentit de que encara que va sortir el debat del Pedro Sánchez, segurament s'hagués allargat més.
Es podien haver posat d'acord de dir si no hi ha possibilitat de tirar un govern...
Es per formar govern, també.
Sí, clar, però com que no va haver-hi possibilitat, i això estava clar, perquè tal com estava composada els grups i les posicions d'aquests grups estava clar, bueno, jo almenys així ho vaig dir, ho vaig reiterar l'últim dia i ho vaig reiterant contínuament. A mi quan em diuen, és que el poble ha dit que s'han d'entendre, què vol dir això? Si jo he votat amb una persona que porta... exactament al contrari de la que hi ha l'altra, jo no hi dic que es voti i que es posin d'acord.
Més opinions, Eduard?
Bé, a mi em sembla que aquests mesos que han passat han servit per demostrar diverses coses. La primera, i potser soni malament, Bernat, és que, malauradament, la classe política, quan està exercint de política, només pensa en la classe política. I que això és fotut perquè, llavors, aquella representativitat que li otorga la ciutadania, doncs, juga en compte de la ciutadania. L'altre petit comentari és que, coneixent aquesta experiència que ens explicava Bernat, de dir doncs, no acceptem aquest tipus de visita tal, perquè no podem estar en funcions, no podem funcionar, perquè serveixi la redundància per apretar-ho encara més, s'exerceix fins a cert punt, perquè el PP en funcions, el govern en funcions, sí ha actuat en determinades coses i sí ha actuat d'una forma executiva en determinades coses, com, per exemple, portar al Tribunal Constitucional determinades lleis que s'han votat al Parlament de Catalunya.
Bueno.
Per tant, permetem. Un moment.
Sentim a l'Eduard.
Per tant, vol dir que aquest exercici, ara sí, ara no, de les meves funcions, doncs és, com sempre, amb tothom, i vull remarcar, amb tothom, arbitrari. Per tant, entrem en aquesta consideració. I l'última part del meu comentari sobre això és que tot just arribat a aquest punt de que ja s'ha vençut un plaç degut a aquesta presentació de la investidura del senyor Sánchez i per tant va córrer el plaç, tot just arribat a aquest punt i ja en aquest moment, quan encara no ha començat ni la precampanya, ja no és ni campanya ni en tota la precampanya, el dia següent hi ha dos partits que s'estan discutint de quin percentatge tindran de gent que són els senyors de Podemos i els senyors d'Izquierda Unida, uh-huh. I jo quan sento segons quines declaracions, doncs l'ànima, que ja la tenia bastant baixa, doncs encara en cau més.
Espera.
És que, mira...
Lluís,
una cosa molt, molt, molt ràpida, diguem, és que és igual, o sigui, Eduard, molt d'acord amb tu, però perquè la Lourdes vegi que no estem en temes sobiranistes, o sigui, no parlem de les decisions que ha pres el govern espanyol pel que fa als recursos del Tribunal Constitucional, no? Parlem dels interessos del FLAC, que no, és a dir, que a banda de la saga de Unió, diguem, interessen a totes les comunitats exactament per igual. Ho dic perquè o sigui, si ens abstraiem de la qüestió sobiranista, diguem, la Lourdes, que està a punt de saltar dient que no era cert, l'argumentari s'esmunta.
Quin argumentari? No, és,
Sí, perquè tu la vas a saltar i...
No!
Oh, però és que
el govern d'Espanya, diguem-li, en funcions té l'obligació de vigilar perquè, diguem-li, contra els drets de l'Estat en general.
D'acord.
I llavors, això és el que fa,
jo que deia,
això ho té sempre...
Sí, però saps què passa? Que nosaltres no estàvem parlant de si una cosa és constitucional o no és constitucional. Anem a l'essència del problema. L'essència del problema és que l'Estat espanyol, malgrat estar en funcions, el govern espanyol, malgrat estar en funcions, ha pres decisions que no li corresponien.
No li corresponien. M'imagino, ets el seu equip d'advocats de l'Estat que li diu que efectivament sobre qui ha d'actuar.
Plans hidrològics nacionals, sí? Els plans hidrològics, les propostes de reforma de plans hidrològics s'ha fet en funcions. Això és estrictament i purament polític.
Ja que, no sé si a la Unió Europea els hi ha tocat el crostó.
Evidentment. És que amb el tema dels interessos del FLA, és que és encara més... És que l'altre dia el Mariano Rajoy va haver d'enviar una carta a la Unió Europea demanant que no, sisplau, que no li posessin una multa per saltar-se per enèsima vegada el que li demana la Unió Europea. Ara, quan
és,
nosaltres...
Això és la pe...
Jo, això, sí o no, Lourdes? És veritat o no? És veritat. Estava parlant d'un fet objectiu. Mariano Rajoy va enviar...
Necessito aire.
Lourdes, Mariano Rajoy va enviar una carta. Això és un fet estrictament objectiu. Punt.
Anda, que veia que haguessin càmeres.
És una llàstima perquè ara s'està vantant una mica la Lourdes. No ens posem un moment, que aquí és, ja ho sabeu que podem parlar de tot sense haver d'arribar al vano.
Sí o no? Va enviar la carta aquesta?
Sí, però és
no,
que...
No,
aviam,
no, no he entrat a valorar res més.
És que si hi ha retallades... Perquè, esclar, està retallant...
No he entrat a valorar, Lourdes. Dit,
no, només critiquem per criticar, clar, si fa el que té el poder
va,
sempre es pot criticar.
He dit que va bé d'enviar una carta,
clar.
Sí, conseqüència d'una decisió seva en funcions.
No, en funcions no, ja venia arrossegada, ja venia d'abans, home, però no diguis que s'han funcions...
Aquest any un altre cop, perquè...
No diguis que s'han funcions i de totes maneres...
L'estat espanyol té el 100% del seu PIB amb dèficit.
Sí, i d'on ve això?
D'on ve les comunitats? Sí? Tu creus que ve de les comunitats?
Estic parlant de les comunitats, jo vinc de tot un altre... Mira, per exemple...
Estic jugant un moment a un joc retòric, perquè aneu preguntant uns l'un a l'altre i no acabeu de contestar
mai. No, perquè hi ha molt...
O està bé, gran... Home, anem a veure...
No volen resposta.
No, però, esclar, no et convé la resposta, però és que, clar...
A part que juguem una altra cosa, que és que hi ha equilibri entre els participants. Tenim una tertúlia de quatre tertulians i resulta que... No parlem
perdona,
els quatre.
Jo no és per dir-ho, però tu et dius posar el cronòmetre, perquè quan,
no
jo, quan arranques, mare de Déu, l'estona a distància.
I després callo.
No. Estic d'acord, Lluís, no. Que normalment ets el més moderat de tot. Gràcies.
No, és que jo, saps què passa? No, és que estava pensant que estic d'acord amb moltes coses que es diuen, però és que jo estic bastant decebut, Estic bastant decebut de tota la qüestió d'aquesta política. Per entrar en això, el govern en funcions ha jugat amb trampes, perquè a vegades sí, perquè a vegades jo he vist que ha pres decisions executives, a vegades no, a vegades quan l'IQP diu que sí, a vegades diu que jo no passava per aquí, no sé res, els pròxims caminats, però en fi, allà en general estic bastant assegut de la situació política, i ara el que em preocupa més és que anem a una altra situació que em sembla que serà una repetició de Mas del mismo. O sigui que no sé si aquests polítics que nosaltres els escollim i els paguem i tot això sabran comportar-se i sortir d'aquesta situació, perquè si no, no sé on anem a parar. Hi ha moltes coses que sí, sembla que l'estat, mira, Itàlia i Bèlgica funcionen molts anys sense govern, no? Però de totes maneres potser la situació és una altra, però aquí s'estan parant coses, vull dir, aquí a mi em preocupa molt que quan parlàvem de la situació catalana, que no hi havia govern català, tothom era la desgràcia més gran, perquè l'economia ressentia, no sé què ressentia, la credibilitat de l'estat es ressentia tot, i ara jo crec que ara sí que s'està ressentint de moltes coses. Vull dir, no ho sé, estic de veritat, deu ser dilluns i perquè plou molt i tot això, i no estem acostumats que faci tant dies
que plou. Tornem a l'ascensor.
Justament, tornem a l'ascensor, però jo estic baixant, ja estic al sotano primero.
Ai, sobre el que comentaves de que es repeteix la situació, no? amb el tema del CIS que va publicar l'altre dia el baròmetre, en què situava un mapa molt molt similar, vull dir que sí que movent algunes posicions canviaven, amb aquesta pujada de Podem amb Esquerra Unida a segona posició, de ballar del PSOE, el PP mantenia els vots, el Ciutadans millorava una mica, la situació dels partits independentistes o secessionistes, en aquest cas, doncs, també repetia més o menys l'escenari. Anem cap a un altre cul de sac, o ja serà la definitiva, Eduard?
Però definitiva...
Definitiva perquè ens posin d'acord algú.
Definitiu no hi ha res, com sabem, però...
Perdona, repetint l'escenari amb els mateixos candidats, també
sí,
ho
he de dir. Sí, no, jo...
Si no hi ha sorpreses.
Jo tinc en fi, l'esperança, més que una altra cosa, que el que no es passarà és que hi haurà altra vegada doncs, una situació que s'allargui fins a aquest punt. S'allargarà, però tinc la sensació que hi ha la campanya ja mostrarà una mica les diferències en relació amb aquesta anterior, i per tant tindrà que haver-hi un acord. Jo veig més bé un acord per abstenció que no pas per participació. És a dir, que el que pugui haver-hi és un tipus de... Uh-huh. I llavors hi hagi un que s'abstengui i que actuïn de forma puntual quan convingui. De totes maneres, hi ha un aspecte que continua estant present i que en aquest moment els de Podemos ja l'estan utilitzant, els Podemos en totes les marees i els comuns i les confluències, etc. I és el fet del referèndum. Clar, ha passat mig desapercegut, no s'ha apuntat masses vegades, però és obvi que la gran diferència, almenys aparent, en que no hi pogués haver-hi un grup d'esquerres que, acceptant que PSOE sigui esquerres, de PSOE més en aquell moment i Podemos, va ser perquè Podemos estava dient que sí al referèndum o a la possibilitat del referèndum, i això ha quedat desapercebut, ha passat així, ningú ha comentat massa i aquí estem. Però jo tinc la idea de que aquestes seran, si hi ha que arribar a un acord d'aquest tipus, no penso en una gran coalició, no penso en una gran coalició en absolut, no tant pel senyor Sánchez sinó per tot l'equip que hi ha darrere, començant pel Josana Díaz i passant pel Felipe González, que no crec que hi donin peu a que això sigui així. I aquests, encara que no es vulgui, estan marcant també la pauta.
El senyor González va dir que preferia, diguem-li, una coalició amb el Partit Popular que no amb el de Podemos.
Home, clar, per això. Això és normal, no? Tractats del senyor Felipe González, actual, és el més normal del món.
Actual.
I tant. Mare de Déu.
No, no és només el Felipe González, entenc, eh? Vull dir que és un
no, si són tots els antics barons del PSOE.
Els que es creuen que... Bueno,
sí,
que
sí, sí, bueno, és que...
No, home, no, és per Podemos, aviam, que defensa, per favor, que defensa. Mira, jo. La gent, diguem-li, que entén sí. de política i que hi és sí. i tal, pues, veu a Podemos com una amenaça. Jo ho veig com una amenaça, per l'estabilitat del país. El veig com una amenaça per l'estabilitat del país. Aleshores, qualsevol polític racional li fa molt de respecte a Podemos en aquest sentit. Jo, tens en guard.
Jo potser a l'Urdes entra un col·lapse, però jo em sorprèn l'altre dia que el Pablo Iglesias es va retractar d'aquell comentari que va fer el debat d'investidura dient que el PSOE estava atacat de Cal Viva, diguem, i de Cals Viva, i es va, i no sé per què es va retractar, diguem, perquè és, en fi, ho sento, a mi qui m'ho negui d'això, diguem.
S'entén des de l'òptica potser del pacte, no?
Sí.
Vull dir que si tu en aquell precís moment,
clar,
el primer era el primer dia del debat,
si no recordo malament,
segon. I si tu estàs en l'escenari
del
pacte...
Però és que veia possibilitat de pacte, en el moment en què el PSOE va triar amb Ciutadans,
Podemos no el vol, el Partit Socialista, el Podemos es vol posar a ell. Mira, per exemple, a Venezuela, el Partit Socialista, com està a Venezuela. Home, bueno...
No sabia on era, ara ja ho sé perfectament on està Venezuela.
Sí? Pues ja no l'ensenyo, és molt guapa, diuen.
Sí, diu que sí, jo no hi he estat mai. Però és cansat, això, és com diuen els castellans, cansino, això de Venezuela.
Ho serà per tu, a mi fa una por.
Hòstia, però és que jo no sé...
Que tu no hi has estat, Mordes. És que no hi has estat.
No, però una gent...
Però és que...
Mira, escolta...
Gent que està en contra del règim.
No, perdona, vés aquí al costat, a la pastisseria del costat.
Sí, està la dona que treballa...
I veuràs una senyora...
Amb la filla...
No, que és arquitecte...
Sí.
I que va haver de marxar.
Sí.
I mira com estan, per favor, si no, em direu, és el paradís, la gent amb cua, la gent morta de gana.
Pregunta als arquitectes espanyols que estan a Brasil, vivint a les faveles, com va sortir l'altre dia un altre.
Aviam, Lluís, per l'amor de Déu, fan cues que no tenen ni paper higiènic.
És que a mi no em fa por.
Que no tenen ni paper.
Però a mi no em fa por.
A tu no fa por això?
Perdona una cosa. A mi no em fa por un partit que el voten 5 milions d'espanyols, perquè si no em farien por 5 milions d'espanyols. És que a mi no em fa por. És que jo les idees polítiques no m'espanten.
No? Ni guanyi la senyora Belén Esteban tampoc? Perquè es va fer una enquesta, d'entrada sortiria aquí al carrer i li preguntaria, aviam, vostè, què coneix d'aquest i tal? És que hi ha molta gent que vota perquè, no, és que m'han dit, és bona gente.
Això passa amb tots.
Lourdes, justament per això volem marxar.
Sí.
És que un país on fas una enquesta i surt el que surt, doncs, escolta, ja us ho votareu.
Perdona, el país estem aquí, també? O penses...
No, Bernat, és que segurament aquí a Catalunya potser també...
Home,
te
diré...
Que a vegades dibuixem certs mapes...
No som diferents.
No som diferents.
No som diferents, no?
Dia d'Europa.
No. Això no. Un bon paral·lel al nostre.
A tu trobes diferent amb un senyor que tingui domicili a l'Aragó? O que tingui un domicili a Burgos? Et veus diferent?
Estic parlant de la classe...
Esclar, tu si et veus diferent, feia un moment parlàvem, no, abans de... sobre el racisme i aquestes coses. Jo és que no m'he vist... Fixa't tu, bueno, sí, alguna diferència cultural, però amb els xinesos la puc tenir, Però pràcticament em sento igual que tothom. Ni més ni menys. tu no, sents diferent. Pues això es diu d'una manera, eh?
No es diu de cap manera, és un tema estrictament cultural.
Parlant d'igual...
Per això, cultural d'aquí la cantonada.
Tu et sents diferent amb la gent que viu a Burmadam?
Gens.
Gens.
Ah, no? Tu sí?
Home, no sé, sí.
Pues jo ja he estat...
Per desgràcia, perquè Burmadam és el nostre
casa,
país, també. Però...
Tinc una casa a la Cerdanya i ha estat moltíssim.
Hi ha hagut una assimilació
i,
que...
I veig sí, les
persones... Tens una casa a Burmadam?
Però... No. Però bueno, està al costat, eh?
Sí.
I veig a la gent... O sigui, he anat a comprar moltíssimes vegades, perquè abans no hi havia supermercats a aquella zona i anàvem a Burmadam. I t'asseguro... que tenien tant de diferent, vamos, com tu i jo. Eren idèntics.
Dia d'Europa, parlant d'iguals. Sí. Suposadament iguals.
Aniversari.
Tal dia com avui es commemora la declaració de Schuman, el que se suposa són els ciments de l'Europea, amb aquell discurs post-guerra mundial en què feia, doncs, d'alguna manera la defensa d'aquell tractat de la sèrie del carbó per, entre els països d'iguals, doncs, poder gestionar la desfeta de la guerra. Aquest 9 de maig arribem amb una Europa tocada, jo crec. Després dels 80, en què els països construïen des d'una moneda única fins a diferents tractats, gairebé una constitució, que al final doncs, no va poder ser, però un camí que començaven agafats de la mà, amb diferències o amb certs problemes, però al cap i a la fi una certa hegemonia entre els països. I jo crec que arribats a aquest dia d'avui, després de tot el que hem vist en l'últim any, potser queda, i això ho deia la Carme Colomina l'altre dia al diari Ara, queda més que mai evidenciada aquella frase d'on és Europa, en molts casos, no? Que potser no ha estat a l'alçada. Com deia, 9 de maig, dia d'Europa. On és Europa, Eduard?
A veure, jo permeto una petita rectificació. El missatge que de l'any 1950, que va dir el Robert Schuman com ministre d'Afers Exteriors de França, el va escriure Jean Monnet. Jean Monnet era un socialdemòcrata molt reconegut, un home que als 50 ja tenia bastants anys, i ell va escriure un document que li va passar amb el Schuman, i el Schuman, dins del seu càrrec, va ser que va presentar-ho junt amb el SPAC de Bèlgica, que era el primer ministre belga. La idea inicial d'aquesta confederació per l'acerti del l'acer i el carbó tenia molt sentit perquè les dues guerres mundials van començar entre França contra Alemanya, bàsicament, o Bèlgica, França, Alemanya, Països Baixos, etc. I per tant, el que s'intentava era crear un element d'unió que fes, diguéssim, gairebé impossible, des d'aquest punt de vista econòmic, el que tenés aquest tipus d'enfrontaments, que era un domini econòmic, com passa sempre amb totes les coses. Això va començar, jo penso, bé, la idea interessant. El 85 es va confirmar altra vegada i es va declarar aquest dia d'Europa. Però jo personalment, i si no ho recordeu, jo ho recordaré, jo sempre he dit que Europa no existeix. O sigui que Europa, mentre Europa sigui com continua sent l'Europa de nacions, de les nacions, el concepte d'Europa, altra cosa és la cultura europea, altra cosa són els orígens d'aquesta cultura europea que és comuna, altra cosa són aquestes. Però el fet de l'Europa no existeix quan... Hi ha, en aquest moment, el Brexit, o sigui, la possibilitat de que hi hagi la Gran Bretanya que surti d'Europa, una Gran Bretanya que, recordem-ho, mai ha acceptat la moneda europea. I una Gran Bretanya que té una city absolutament al marge de qualsevol control dins el mercat comú europeu. I mentre això sigui així, i mentre passi el que està passant, i mentre Schengen no funciona... o funcionant malament, etc. Mentre la política fiscal no sigui una política fiscal europea per tots iguals, Europa no existeix.
Sí,
on és Europa?
No hi és. Jo estic totalment d'acord amb l'Eduard. Vull dir, si aquí el que s'ha fet és una unes facilitats perquè es pugui moure el capital per Europa, que és el que això sí que és, hi ha llibertat total de moviment de capitals, però si no s'han posat d'acord ni per posar les matrícules dels mateixos cotxes igual, o sigui, si la telefònica encara té influència que et fan el rooming aquest que diu que trauran, no sé què, vull dir, si no s'ha fet, s'ha fet una Europa de comerciants, això funciona, però no hi ha cap interès. Mentre jo no tingui la mateixa política fiscal que un francès, que un alemany, que tal, no existeix, per mi no hi és, està al mapa. Hi ha hagut una invasió a Alemanya en son de pau, no s'han tirat trets, s'ha mort molta gent per això, eh? I s'han ensorrat moltes indústries, eh?
Només un bàndol,
vull dir, mort la gent. Que, bueno, ha sigut una guerra laic, econòmica, com la majoria de guerres, i així estem, però Europa no existeix de cap manera.
Jo parafrasejant el Benet Salellas, l'Europa està a la paperera de la història. O sigui, sí, perquè no ha respost a les demandes, no ha sabut entomar les demandes que li venien de l'exterior. Les han entomat estrictament amb interessos econòmics i no ho ha fet des d'una perspectiva social, de respecte, de cooperació, etc, que són justament molts dels valors pels quals es va fundar la Unió Europea, més enllà de l'econòmic, no? Per tant, perquè no tornés a passar res més com el que va passar, doncs, a la Segona Guerra Mundial. Ha passat, i aquí sembla que no ha passat res, per tant, escolta'm.
Lourdes. I tant que existeix Europa, el que passa és que tenim una Europa en construcció, és un procés que és un procés que ve de molt llarg, no? El Tractat de Roma el 1957, abans hi havia l'organització de la CECA, l'Euratom, i mica en mica ha anat avançant. El que passa és que amb els països ens costa molt renunciar a sobiranies. Vam renunciar a la sobirania de la pesseta en el seu moment i als seus països de les seves monedes respectives. No tots, Gran Bretanya tenia, diguem-ne, molts interessos amb Estats Units, però que ara Estats Units també li està dient, vigila, si surts, com que Estats Units vol firmar un pacte econòmic amb Europa, doncs, i a més, l'alcalde de Londres, no, el que ha guanyat, sembla, és pro-europeu, d'altres característiques, però vaja, la qüestió està aquí. Llavors, el que deia, tenim ja de moment una política monetària que a nosaltres ens ha ajudat. Mira, jo me'n recordo de tenir una taxa d'inflació superalta, uns tipus d'interès del 20 i algo abans d'entrar. Bueno, doncs tot això ha permès arribar a la situació, no és la millor ara, no és la millor ara, però hem funcionat. Ara, ens hem de posar d'acord encara en la política fiscal i la política exterior. Bueno, doncs clar, és que costa molt, jo de vegades és que em xoquen coses, no? Perquè per algunes coses, per exemple, des de les autonomies, volem crear les nostres normes, ens volem, diguem-ne, desunificar de la resta d'Espanya tal i qual. Aleshores, com ens podem, vull dir, anem en contra corrent, perquè el que hauríem d'anar és el que ja tenim, un mercat únic, no només de béns, de persones i de capitals. I jo crec que, jo soc molt europeista, jo n'espero i penso que això ha de funcionar i que anirà bé pel bé de tots.
Doncs
molt ràpid, potser ens ha anat bé a nosaltres, però no li ha anat bé a tota la gent que intentava entrar a Europa i que ha mort. Espanya es va comprometre a acollir 13.000 refugiats i n'ha acollit exactament 18.
I per si tant, haguéssim estat fora d'Europa, hauria passat diferent?
Jo crec que sí.
Anda ja.
Sí. Jo crec que sí, jo crec que si Catalunya hagués tingut la capacitat, de fet, té la voluntat d'acollir 4.500 refugiats. Tu dius o no, però és que...
7 milions té la voluntat.
Em sap molt greu, però és que hi ha gent que està morint, com perquè t'ho prenguis amb aquesta voluntat.
Jo soc molt dolenta, tu ja ho saps, que jo soc insensible i vulnerable.
18 refugiats a Lourdes?
Sí.
18, eh? Gràcies.
Ho hem de deixar aquí, Lourdes i Bernat, fora d'antena. Si de cas ja aclarim les posicions, hem de acomiadar la tertúlia. Eduard Gené, gràcies per haver vingut.
Has agafat l'ascensor.
El Lluís Ribas també van tu a l'ascensor. El Bernat i la Lourdes suposo que també agafarà l'ascensor.
Sí, però pujant.
Tu pujant. Doncs ho deixem aquí. Els deixem ara ja amb el programa Sant Quatre Fons en companyia de la Carme Reverter i tot el seu equip. Nosaltres tornem demà puntualment a un quart de 10 del matí. Gràcies, siguin feliços.
El gall del monestir.